Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'Audiència Nacional ha exclòs aquest matí l'expresident Jordi Pujol del judici contra la seva família. El tribunal havia convocat Pujol a primera hora per examinar-lo i els forenses han conclòs que no està en condicions de defensar-se, de manera que l'exonera ja de qualsevol responsabilitat en aquesta causa. També hem connectat amb els Estats Units, on l'home que la matinada de dissabte a diumenge va intentar matar Donald Trump compareix avui davant del jutge. I ens hem fixat també en la iniciativa Posa i tu l'accent. Busca que la gent que ve a viure a Catalunya aprengui el català, però amb el dialecte del poble o la comarca on viu, on s'estableix. És un contingut que us hem ofert en el marc de la Setmana de la Llengua, que encetem avui al 3CAT i que està centrada especialment en els nous parlants de català. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs atenció a les paraules del canceller alemany Friedrich Merz, que diu que l'Iran està humiliant els Estats Units, especialment a la taula de negociacions. El líder alemany ha estat així de contundent en una trobada amb estudiants que li preguntaven per qüestions d'actualitat.
No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
Mentrestant, Nissan confirma que prepara un pla d'acomiadament als dos centres de treball que encara té a Catalunya, sense concretar quantes de les 500 persones que hi treballen es quedaran sense feina. La multinacional japonesa, però, no aclareix si acabarà tancant del tot. Tot i aquest tancament de la factoria de Nissan a la zona franca fa 4 anys, l'empresa ha conservat al Prat un magatzem de recanvis on treballen 120 persones, i a la zona franca també hi té un centre tècnic, l'europeu, on adapten models al mercat i que dona feina a 400 persones de manera directa, sobretot en xinyers. Els sindicats no veuen justificats els acomiadaments, com explica Joan Carles Iepes, de la UGT.
Al igual que en el seu moment la sortida de Nissan d'aquí, dels centres que van tancar, no corresponia a un problema de producció, sinó que va ser una decisió presa des d'Europa o des de Japó, perquè no tenia sentit. Vull dir, som productius, a nivell econòmic tenim beneficis.
I la CUP ha presentat un requeriment formal davant la Generalitat perquè retiri el pla pilot de desplegament de Mossos a les escoles. La portaveu de la formació, Su Moreno, diu que aquest pla no té cobertura normativa i adverteix que, si cal, ho portaran als tribunals.
La possibilitat que agents policials participin directe o indirectament en espais com el claustre és jurídicament inacceptable i pedagògicament injustificable. Aquest requeriment és un pas previ i necessari per, si cal, portar aquesta qüestió als tribunals.
Passant 3 minuts de les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, tots tres?
Sí. Bé, bé, bé. Sí.
Millor que tu, sí. Anava a dir, però...
Ah, carai, un dia, Déu-n'hi-do, pam, la primera, no? Sí, sí. Doncs avui estic força millor que dilluns passat, eh? Ni tan sols vaig poder venir a treballar, vull dir que ara la veu de nas no me la treu ningú. Vull dir que aquest encostipat dura
bueno,
molt.
Bueno, poc a poc.
Esperem, sí, però que marxi ja, que ja ho aniria sent hora. Va, el primer tema es ve des de fora... I saludem a l'Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs bé, tu?
Estupenda.
Perfecte, escolta, sí, sí. Ho celebrem, doncs.
No, no, no seré tan...
Faltona.
Faltona.
Bé, que no
faltona.
Deu ser molt normatiu, però jo crec que el comentari però faltona el és
millor,
bon.
Millor
sí,
que tu és ja, molt,
sí.
Molt horrorós.
Sí, sí, sí.
Millor que tu.
Directament, sí, sí. Bé, li ha sortit de l'ànima, més sí, a més, a la Júlia.
Sí, sí. Imagina com devies estar.
No, no, ja.
No, perquè que tu faltis a treballar... Sí. A veure...
No, em van fer la baixa i no recordava com anava això.
Si l'havies de
baixa...
portar o no,
sí,
no?
Sí, sí, vaig dir... I l'alta com... No, no, això ja va directe. Ah, perdó.
Ah, va directe, l'alta.
Sí, i la baixa això també.
Que... Ah, sí?
La baixa també.
No, no d'anar al metge.
No, vas al metge sí, sí. I el metge fa la baixa i l'envia directament a l'empresa. Ho vaig descobrir dilluns.
No es demanim el paperet.
No.
Abans sí.
Jo és que això, aquestes coses de tenir una empresa, no ho conec.
No, no, jo ja et dic que hi ha anys
que no... Tots no teniu baixa, no?
Es veu que sí. Es veu que sí. Però... Es veu que cobres el mínim.
Se les ha demanat tu mateix.
No sé com es fa. Es veu que és fatal. És un mite que corre, perquè no hi ha hagut mai cap autònom que s'hagi demanat la baixa.
Diuen que això va així, no?
Diuen. Sí.
A veure, de què ens vols parlar, no pas de baixes?
Aviam. Hem parlat aquests dies, la setmana passada, d'aquesta mòmia trobada a Otxirrinc per part d'un equip de la Universitat de Barcelona d'Arqueologia. De la mòmia se n'ha parlat per què? Perquè han trobat un papir al seu damunt amb el candós de la Ilíada. Esclar, això és...
poètic.
És poètic. Ostres, enterrar algú amb un objecte preuat. S'ha fet sempre, no? I això és el que ens imaginem que passa amb el cas que ens ocupa, com un recordatori en un enterrament on podria passar que enterressis a la persona estimada doncs amb uns versos, o que posessis els versos al recordatori, no? Per exemple, en el nostre cas, solem posar doncs la Vall del Riu Vermell, de vegades algun poema de Martí Pol. És a dir, hi ha poemes que es repeteixen. O el viatge a Ítaca. I dit Ítaca, perquè tots recordem Lluís Llach, però seria Ítaca. Per què aquest candós? Jo estava fascinada, i ara en parlava amb companys del teu equip, tothom estava fascinat amb aquesta qüestió, perquè...
Jo us he posat aigua al vi, però
sí,
he de dir el meu paper.
Jo li he dit... No, però és un paper que és natural, tot surt natural.
No és volgut, vull dir, em surt així.
Jo pensava, per què aquest candós? Per aquestes coses que estem dient, i tu... devia ser el que devien trobar primer. D'acord. Jo volia parlar-ne amb gent del món acadèmic, i vaig anar a dinar amb dues persones que en saben, però només perquè m'ho expliquessin, tenia ganes. I com que em pensava que em dirien una història fascinant, no tirarien l'aigua al vi com tu...
Vol dir que venien al meu equip, a veure.
Sí, són del teu equip, ja t'ho dic ara. Jo, per tant, no pensava parlar-ne aquí, però com que han tirat l'aigua al vi, sí que en parlaré. Són la Roser Omar i el Sergi Grau. Ella... per parlar de la seva vida acadèmica i literària, hauríem de dir que acaba de publicar, o fa uns mesos que ha publicat en Blacky Books, l'Evangeli de Mateu. L'ha traduït pensant en el jo narrador, deixant-hi els col·loquialismes, com ara els molts mira que sol deixar anar Mateu, que té una veu popular extraordinària. I trobareu, per exemple, el Pare Nostre, però traduït literalment. I veureu una visió feminista molt pertinent en aquest text. Com que, per exemple, com que els deixebles de Crist no eren només homes, sinó que està demostrat que els seguien també dones i nens, ella canvia els homes o els deixebles per la gent. Per exemple, una meravella que ara tindrem, per cert, en català. El Sergi Grau és l'autor, amb Adés i Ara, en aquest cas, d'entre molts d'altres, de Les Santes Putes del Desert, sobre Santa Maria d'Antioquia, que era una meuca que, com moltes altres, va convertir-se en ermitana. En aquests dos mestres, jo els vaig dir, per què el candós? Volia una resposta que, com dèiem, poètica. El candós, per exemple, parla de la son. La son podria ser una petita mort. Jo pensava això, per exemple, perquè vaig córrer a llegir-lo. No em van dir això, em van dir... El candós és un avorriment, és el catàleg de les naus, i segur que el van posar allà per omplir. En tot cas, no és un cant triat, perquè de tota la Ilíada és el tros més avorrit. En el meu cas, m'ha passat, doncs, com el viatge a Ítaca. El camí... Ha estat
millor.
Molt més interessant que l'arribada. L'arribada ha estat decebedora, però, en tot cas, quina meravella, no?, parlar d'aquestes coses.
Jo a vegades penso això quan anem a veure un quadre o alguna obra d'art i la interpretem. I sempre tinc la sensació, no l'estarem sobreinterpretant? És a dir, no, per aquí l'autor, al segle XV, va voler reflectir... I dius, segur?
Però mira una cosa,
I si simplement és que, mira, li va sortir així, o no tenia una altra manera de fer, o va copiar una altra cosa... I sempre em queda el dubte de quin punt de veritat i quin punt de bona voluntat, com en el teu cas, que t'imaginaves que la Ilíada estava posada en aquella mòmia
tenia
per tal
de
fer l'acompanyament en el viatge, al més enllà... No, escolta'm, igual no tenia un altre paper més enllà que aquell.
Això també no deixa de ser una hipòtesi en un dinar divertit, Però sobre el que tu deies de si sobreinterpretem, que segurament sí, però jo crec que en l'art, o com a mínim, parlem de llibres, el lector és sobirà.
Sí.
El lector és sobirà, i per tant, si el que interpreta el lector, o el que no entén el lector, va a missa. I ja està, perquè per això n'hi ha molts de lectors.
A veure, què diuen els convidats?
Bueno, suposo que també hi han dues coses, no? A vegades els ulls amb els que te'l mires, des del moment en el que el teu context, la teva experiència, no? Fins i tot el moment social, en el que allò pot ser considerat, doncs, ostres, ara mateix és dels ulls actuals, potser es considera que és un avorriment o realment, però potser allò el que va significar en aquell moment, a més, estem parlant d'un moment que no sabem l'impacte. Saps què vull dir? Que al final hi ha aquest element, però l'altre també que volia posar sobre la taula era, recordeu el llibre aquest de Moments estel·lars de la humanitat?
Home, sisplau, com oblidar-lo?
Que sempre parla de com les casualitats han fet, no?, moments capdals al llarg de la història, una mica amb el que deia l'Òscar, no? A vegades que busquem el perquè i a vegades ell ho posa sobre la taula.
Tot és molt més fàcil del que ens imaginàvem.
Moltes coses són més senzilles, no?, a vegades del que ens esperem.
Ells em deien que, per exemple, la muralla romana de la muralla de Barcelona, la muralla medieval de Barcelona, està plena de trossos de la muralla romana.
Reaprofitats.
Ai, mira, calla, un tros de totxo, cap a dins.
Reaprofitat.
Et imagines, en part, que algú es fa enterrar amb un llibre teu i no és exactament el millor.
Home, seria difícil, perquè
com
que tots són immortals, seria difícil. És com dir l'Everest, la Concagua, és igual.
Aquest altre, no agafeu aquest llibre, agafeu aquest altre, no?
Però jo crec que en aquest cas, perquè la litúrgia de la mort n'és una, en aquest cas seria una tria conscient per part de... Hi hauria qui diria, enterreu-me amb la medalla o amb l'anell o amb un objecte estimat, no?
Oh, segur, però dius, home, justament aquest capítol l'havíeu d'agafar, no?
Ells diuen això, que a més a més, que diuen que com més avancen els capítols, menys còpia n'hi ha, per alguna raó, i que aquest és un catàleg.
Però això no sé si és important per la persona morta o per qui li fa aquest ritual, que això és una altra cosa, no? Quin valor li donava cadascú, potser... La mòmia en si no li donava tant.
Potser la mòmia li encantava el capítol 2. Diu, escolta, m'encanta aquest catàleg.
Com va explicar-me com són els diferents vaixells, i aquest és d'aquesta manera i aquest d'aquesta altra. I el que té gràcia és que milers d'anys després d'aquella mort, d'aquella persona, ara estiguem aquí discutint en un estudi de ràdio, que en aquell moment, òbviament, ningú somiava ni què podria ser això de la ràdio, quatre indocumentats discutint aquí sobre si era una cosa, l'altra, la contrària, vés a saber si volia o no volia.
I el món dels arqueòlegs, que, o sigui, per culpa de les pel·lícules ens l'imaginem molt emocionant, i deu tenir, com totes les feines, moments d'intens avorriment, ens imaginem. Però, en tot cas, que sigui un equip de la Universitat de Barcelona, ostres, i el moment aquest del descobriment... Que ja t'imagines estic veient meravelles, deu ser un moment extraordinari.
Sí, i també crec que al final aquests aconteixements també tenen alguna cosa molt bonic que fan que posem sobre la taula la litúrgia, no? Quan tu mors, i ara, per exemple, quan explicaves, he pensat, ostres, si jo em morís, què m'agradaria? I llavors, al final, també, no, la humanitat, sempre acaben sent aquests mateixos temes que tots, no, anem d'alguna forma també transitant, el nostre camí al final cap a la mort, i quan jo mori, m'agradaria que m'enterressin amb alguna cosa o no? Vull dir que al final també tenen aquest punt inspiracional.
I la resposta seria
sí. Un llibre meu.
Jo crec que he pensat, no he sabut el què, però li hauré de donar voltes. Ja, ara diu en Jordi, perquè el llibre seu...
Jo, amb un guió del Catalunya Migdia.
Quan el trobi 3.000 anys després,
diran... I llavors que diguessin, aquell dia informativament parlant va ser una caca. No ens va agradar gens.
Ja estan tirant l'aigua al vi, home, ara també anava una cosa...
No, i segur que...
Un guió del Catalunya Migdia d'un dia molt avorrit.
És que no sabem en què obrirem. En què obrirem avui?
En què obrirem avui? Ai, no ho sabem, no ho sabem.
Vam estar fluix avui.
I l'arqueòleg en qüestió, buscant si hi ha un acrònim misteriós que el porta després cap a una pista, cap a un tresor...
No, escolta, el paper que tenien a mà, allà, la paperera aquesta de reciclatge, van agafar els papers i els van fotre allà. Vés a saber. Bé, és molt més bonic i molt més poètic pensar que efectivament hi ha un missatge al darrere i que hi ha una voluntat d'homenatjar potser el mort que li agradava la Ilíada, etcètera, etcètera. Per tant, escolta'm, encara que les persones que dinaven amb tu siguin unes grans expertes en el tema, queda't amb la teva idea inicial, que sempre és més bonica i més poètica.
Va.
Gràcies, Empar.
De res.
D'aquí un minut serà un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem amb els temes del dia avui, especialment amb un nom propi, Jordi Pujol i Soleil.
Catalunya migdia.
Nausica Bonin protagonitza L'autora, dirigida per Anna Serrano.
El relat d'una jove escriptora que vol fer la revolució, trobar una manera nova d'explicar una història.
No et deixis passar l'oportunitat de veure aquesta obra intel·ligent, provocadora, complexa i combativa de la dramaturga anglesa Ella Hickson.
Del 7 de maig al 7 de juny, al Teatre Lliure de Gràcia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Catalunya migdia.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, el tribunal que jutja la família Pujol a l'Audiència Nacional a Madrid ha exclòs l'expresident Jordi Pujol de la causa per motius de salut i, per tant, no haurà de declarar finalment. Els metges forenses, però, han examinat Pujol avui a Madrid, l'han fet anar fins allà, i han conclòs que l'expresident de 95 anys no està capacitat per defensar-se, que no pot comparèixer en plenitud de coneixement, i en funció d'aquestes conclusions, el tribunal ha pres la decisió que ha anunciat el magistrat José Ricardo de Prada.
La conclusió que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento queda fuera del procedimiento.
Els tres magistrats del tribunal també han fet una entrevista amb l'expresident perquè, segons de Prada, el tribunal tenia un especialíssim interès a establir una conversa amb Pujol. El reconeixement mèdic i l'entrevista dels magistrats ha durat poc més d'una hora i, després d'eximir el president Pujol, ha començat ja de seguida la sessió del dia amb la declaració del seu fill gran Jordi Pujol Ferrusola. Pendent de tot plegat a Madrid, hem tingut la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Jordi Pujol va anar a Madrid en cotxe ahir i el mateix cotxe ha entrat fins al pàrquing de l'Audiència Nacional, vull dir que pràcticament no l'heu vist.
No, és que no l'hem vist perquè ha entrat i ha sortit en cotxe de l'Audiència Nacional, amb aquest mateix cotxe que va venir ahir de Barcelona fins a Madrid i amb el mateix cotxe que està tornant ara mateix cap a Catalunya. I el que sabem és que Pujol ha entrat directament pel pàrquing, la porta s'ha tancat darrere seu, el cotxe l'ha deixat al final del pàrquing de l'Audiència i ha caminat molt pocs metres per entrar a les dependències de l'Audiència Nacional i després, un cop a dins, no ha sortit d'una sala privada, que és on l'ha visitat el metge forense,
i també els jutges. Per tant, no hi ha cap imatge, no hi ha cap foto, no hi ha cap vídeo de l'expresident de la Generalitat avui aquí a l'audiència a Madrid. La família s'havia plantejat inicialment que hi hagués aquesta foto, la de l'expresident amb els seus 95 anys entrant ajudat d'un caminador a l'Audiència Nacional per evidenciar, deien, com de surrealista és doncs, que el tribunal l'hagi citat a venir avui en persona, però finalment no se l'ha vist, han optat per aquesta via d'entrar pel pàrquing i per tant doncs, Pujol que ja va de tornada cap a Catalunya sense haver d'assistir al judici perquè a partir d'ara doncs, en queda fora i ara ja sí que amb tots els focus posats en els seus fills que ja comencen a declarar.
Perquè recordem, Paula, que la decisió es pren després d'uns nous informes forenses d'aquesta conversa dels jutges del tribunal, però quan van començar les sessions d'aquest judici, el tribunal ja tenia un informe forense que deia que l'expresident no estava en condicions de ser jutjat perquè, ara per què calia un segon informe? Per què no refiaven del primer?
Sí, en un inici tenia l'opinió de dos metges forenses de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i també un informe d'un forense de l'Audiència Nacional, és a dir, un informe de Catalunya, un informe d'aquí de Madrid, però el tribunal el que volia fer era assegurar-se que la situació de l'expresident no havia millorat. Això us podeu imaginar, era pràcticament impossible, ja que amb un diagnòstic de principis de demència doncs, era molt difícil que millorés, però el jutge volia tenir un informe forense actualitzat d'un forense d'aquí, de l'Audiència Nacional, i també el que volia el tribunal era entrevistar-se cara a cara amb Jordi Pujol per veure si realment no estava en condicions doncs, per afrontar aquest interrogatori. El que sabem és que s'ha vist primer amb el forense, que ha constatat doncs, el que ja van dir ara fa mig any, com tu dius, que no estava capacitat per contestar preguntes concretes en un interrogatori, i després han entrat els tres jutges que formen aquest tribunal, que és el que jutja la família, i sabem que li han fet preguntes concretes a Jordi Pujol. Per exemple, si recordava els anys que va ser president de la Generalitat. Després de fer-li totes aquestes preguntes, han arribat a la conclusió doncs, que esperava la família, que era que no podia declarar, que s'havia d'arxivar la causa per ell, i vaja, és que aquí ningú s'esperava que passés una altra cosa. De fet, el que ens diu el seu advocat és que no s'havien ni arribat a preparar la declaració, perquè si hagués hagut de declarar Jordi Pujol, doncs tampoc hagués contestat a cap pregunta, ja que insisteixen doncs, que no està capacitat per afrontar cap mena d'interrogatori.
Un Jordi Pujol, Paula, que avui insistia davant dels jutges que ell volia declarar.
Sí, això és el que ens ha explicat la família, que ell tenia intenció de declarar i que fins i tot s'ha sorprès quan el tribunal li ha dit doncs, que ja podia marxar i que quedava deslliurat del judici. És una mica el que va fer també Jordi Pujol a l'inici del judici, posar-se a disposició del tribunal. Recordareu que va fer aquella frase de potser no estic en la meva millor forma, però jo estic a disposició del tribunal i si cal, si puc, contestaré les preguntes. El que passa és que, clar, amb tres informes forenses doncs, que ho desaconsellaven amb aquest examen que s'ha fet avui, doncs, tant el tribunal com els forenses, com totes les parts, han constatat doncs, que ja no és només que Jordi Pujol hagués de respondre a unes preguntes, sinó que s'havia de poder defensar a través d'aquest interrogatori que la seva situació, la seva salut mental, doncs, desaconsellava que ho pogués fer i, per tant, doncs, ja no hi ha cas per ell, se l'aparta i no se'l jutjarà.
Ara anem amb el que ha passat després a la sessió del judici, però Jordi, Alba, Júlia, com heu vist tota aquesta peripècia del president Pujol anant cap a Madrid i ara mateix tornant 1.200 quilòmetres, 600 d'anar, 600 de tornada, perquè li fessin un informe que ja li havien fet fa uns mesos aquí a Barcelona?
Clar, aquesta és la part que es veu totalment innecessària, bàsicament perquè, com dèieu, no, els informes ja estaven fets. En un primer moment del judici, el tribunal va decidir tirar la pilota cap endavant i dir-li no, pots seguir el judici per videoconferència. Per tant, va sobtar molt que el fes anar personalment i no, potser per videoconferència, avaluar aquesta situació. Finalment, ha acabat com tothom preveia, que és que s'arxivarà el cas per ell, i mai sabrem, en aquest cas amb sentència judicial, quina responsabilitat tenia en tot aquest cas. El que sí que l'únic que es pot certificar és que hi havia uns diners a Andorra que ell va decidir confessar i regularitzar, que durant molt temps no van ser-ho. Per tant, aquesta part sí que es pot considerar aprovada perquè ell mateix ho va explicar, però tota la resta no és que sigui innocent, sinó és que no és culpable, perquè això és el que és un arxivament, no és una absolució.
Clar, a mi em sobtava des de la perspectiva psicològica de que davant d'una demència, que sabem que és un procés degeneratiu, que vulguin això d'un informe actualitzat, quan al final hi tenien tres informes pericials, on a més estem parlant d'una realitat que cada cop va a pitjor, val? A més hi ha entre aquestes clíniques forenses, tests neuropsicològics, revisions, no, d'informes... Era com bastant sobtant. El que passa que suposo, no ho sé, això ho sabrà millor en Jordi, que no sé si era una manera també de com una mica dir, escolta, ens l'hem mirat bé, perquè entenc que aquest, en aquest cas hi ha moltes pressions polítiques i altres nivells, i al final el propi jutge també, doncs, tenir com les espatlles cobertes, a dir, ens l'hem mirat, perquè una mica el que deia la Júlia, al final estem parlant d'una diferència entre l'exoneració i l'absolució, no? I al final també entenc que Jordi Pujol, amb l'estat en el que està, però que realment és una persona que segurament no és competent per anar a declarar i parlar de detalls de fa, no?, de quan estava d'alguna forma pues, dirigint, no?, Catalunya, presidint Catalunya, evidentment, segurament no se'n recorda detalls, però sí que hi ha segurament una necessitat de poder explicar el seu relat davant d'una sensació que ell deu tenir d'injustícia. Per tant, aquí també es confronta segurament una necessitat del propi president de dir, escolteu, no sóc un incapaç, no? Tot i que, per sort, tenim aquests sistemes que el que fan d'alguna forma és regular, que tot i que tu et sentis capaç i tinguis la necessitat de poder explicar-te, estar allà et pot anar més en contra que una altra cosa, no? Però sí que crec que el pes de la prova pericial en aquest cas doncs ha estat essencial, però crec que ha faltat humanitat en aquest viatge que crec que per una persona gran és terrible, no?
És que, com deia la Paula, es pot entendre que el tribunal digui, no, escolta, jo vull un informe ara, actualitzat, no vull el que em va fer fa 3 mesos. Bé, doncs fes-li a Barcelona.
Sí, però, per exemple,
en un cas...
En un cas hi ha un impacte traumàtic, per exemple, trastorn de sepsis traumàtic, sí, de seqüeles, pots dir, vale, en aquest moment què ha canviat? Però en un procés de demència...
Ja, però...
L'únic és que ha anat a més.
Clar, sí.
Què vull dir? Vull dir que... I l'excusa de l'edatisme... de l'edatisme, precisament, és dir, en aquestes situacions no exposem més a les persones grans. Vull dir, és que jo no entenc encara aquest argument com el va utilitzar, perquè realment és el contrari, dir, protegim-les més i que el sistema, davant d'unes afectacions, no, uns processos com el que està patint el president Pujol, ostres, d'alguna forma tingui aquesta capacitat d'humanitzar la justícia.
I avui encara el president Illa parlava de seny, sí. S'havia tingut seny, no. Tot, em sembla que tothom veu que no s'ha tingut seny amb això, portant-lo a Madrid, tothom pot veure que hi havia informes suficients aquí a Barcelona i que se n'haurien pogut tenir d'actualitzats. Em sembla que això tothom ho pot veure i que, per tant, aquí em sembla que s'ha equivocat el tribunal i que en qualsevol cas el mal menor, el mal major s'ha evitat, exonerant-lo. A mi em sap una mica de greu des del punt de vista del relat, que és que a mi m'ha agradat veure si se'l pot absoldre o no. Ara mateix Jordi Pujol és innocent, però no per una absolució, sinó per una exoneració. És innocent i serà innocent. I això em sembla que és important de cara també al judici de la posteritat, no? També veurem, evidentment, com acaba el judici cap a la seva família, els seus fills, etc. Però ara, per ara, des del punt de vista més personal, ell jurídicament queda totalment fora de la causa, per unes raons que a mi m'hauria agradat que no fossin aquestes. És a dir, a més, m'hauria agradat que el judici s'hagués celebrat abans i hagués pogut declarar ara mateix una persona amb les seves condicions. Si declarés, es podria fins i tot perjudicar. I és per això que se'l salva d'ell mateix. Per tant, la raó és bona i la decisió és encertada a nivell jurídic. El que no és encertat haver-lo dut a Madrid és totalment innecessari i totalment incomprensible com no sigui això. I ja no sé fins i tot com no sigui que el mateix tribunal s'exonera a si mateix també d'entrar a jutjar Jordi Pujol. També podria ser que no veiés clara una culpabilitat i preferís tirar pel dret i exonerar. Això sí que se m'escapa i no ho sabrem mai i no podrem saber mai. Però en qualsevol cas, flagrantment, la decisió de portar-lo a Madrid ha estat injusta i ha estat segurament més política que jurídica.
Paula?
No, anava a dir que és veritat que el jutge era conscient de les crítiques que li van caure amb aquesta citació a Madrid i ell divendres es va voler defensar davant dels advocats de la família Pujol. A porta tancada els va dir que ningú havia demanat una alternativa, perquè això és veritat, s'ha criticat la decisió però ningú va plantejar una alternativa, però ell també els va dir que si plantejaven una alternativa que era que el tribunal s'hagués de traslladar a Barcelona, també li semblaria surrealista, és a dir, tampoc va donar aquesta opció de fer-ho. I el fet de que l'hagués de veure en persona i no a través d'un vídeo o d'una videoconferència com es va fer al principi, el president del tribunal justifica que ell ha de practicar la prova i que això passa per veure la prova, per dir-ho
fàcil i ràpid el més a prop possible. Llavors ell justificava que l'havia de veure, que per més informes forenses que tingués, havia de veure quin era el seu estat de salut per assegurar-se realment doncs, que se l'apartava de la causa amb fonaments i que no se li pogués criticar justament això que ara estàveu parlant, doncs, que se l'hagués deixat fora del judici sense haver-ho comprovat tot el que podia.
Clar, amb això sí que potser el fet de que sigui Jordi Pujol és el que en aquesta decisió del jutge de dir, tot i que tinc tres informes forenses,
home, és que...
vull veure'l. O sigui, en molts altres judicis per això estan els forenses, per determinar que aquesta persona no és competent. I normalment amb això ja n'hi ha prou, perquè per això tens aquestes persones que t'estan assessorant i són especialistes en aquest cas en temes de salut mental. El que és sorprenent és que tinguent tres informes forenses més un quart que demanes, tu necessitis veure'l, que tu que ets jutge sabràs si realment està en un procés de demència. O sigui, és una mica surrealista i crec que la sensació d'injustícia és que ha passat això perquè és el president Pujol. Llavors hi ha un altre tema aquí que també... I el que dèiem, una instrucció, crec que han sigut 13 anys.
Molt bèstia.
Clar, llavors dius, ostres, sí. Al final també dius, bueno, el propi jutge potser també s'està exonerant de tot el propi procés
sí,
judicial.
Sí, això que ha sigut un
marrón. Ell tenia un risc, que era, aquest, això són diligències indegudes, és a dir, al final estàs molt temps amb un procediment judicial obert, que en aquest cas seria la justícia, no aquest tribunal en concret,
sí, però
sí una esmena a la seva feina, i després que en el cas que l'hagués fet declarar, en certa manera, això també es podia al·legar després per intentar que aquest judici fos nul. Per tant, el tribunal també se la jugava fent una altra cosa. Per tant, tothom esperava que fes el que ha fet. La cosa estranya és que el fes anar personalment, evidentment.
Bé, doncs en tot cas, insistim que el fet de voler estalviar aquest desplaçament al president Pujol no vol dir que no vulguem que no s'arribi al final d'aquest cas i que s'hagi d'investigar i que intenti treure's l'aigua clara. Una altra cosa és si calia fer aquest desplaçament en què tots els informes ja tenien el mateix. Perquè, de fet, Paula, el judici ha començat, ara ja sense el president Jordi Pujol, que queda fora d'escena, ja no l'acusaran, ja no quedarà, doncs, jutjat, i avui ha començat amb un interrogatori al seu fill gran, a Jordi Pujol Ferrusola. Han començat aquest interrogatori i què s'ha dit fins ara en aquesta primera sessió de matí?
Sí, ha començat amb el plat fort, que és el fill gran dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, que podríem dir és el pal de paller d'aquesta causa, és qui s'enfronta a una pena més alta, de fins a 29 anys de presó. Ara parlàvem de l'expresident, és veritat que era molt important la imatge d'avui, però és que en aquest judici, que ja fa gairebé 6 mesos que dura, se n'ha parlat molt poc de l'expresident, la fiscalia ha preguntat molt poc per ell, els testimonis n'han parlat molt poc, perquè realment qui acapara el focus del que és el judici és el seu fill gran, és Jordi Pujol, que és qui gestionava els comptes de la família Andorra. Avui ha reconegut que sí, que ho feia ell per encàrrec de la seva mare i dels seus germans, no per encàrrec del pare, que tota l'estona l'ha deixat fora de l'equació. I després, doncs, s'ha defensat de l'acusació que li fa la fiscalia, que és que, suposadament, doncs, va enriquir aquesta fortuna que tenien Andorra, que la fiscalia qüestiona que vingui de la deixa de l'avi Florenci, a través de comissions irregulars d'empresaris afins a Convergència, a través d'un entramat d'empreses pantalones. Talla. Avui, Jordi Pujol Ferrusola ha negat tot això, diu que aquesta fortuna que tenia la família Andorra la van anar enriquint amb diners de negocis legals. Ha negat, per exemple, el que va explicar la seva exparella, Vicky Álvarez, que és qui el va denunciar el 2012, dient que portava bosses de diners en efectiu a Andorra. Ell ha dit que això és mentida, que tot és fals, i bàsicament el que ha fet és queixar-se de l'origen d'aquesta causa. Ha dit literalment que porten 15 anys de trituradora, d'una persecució contra ells, i ha dit que tot el que va fer era legal, que ell feia d'intermediari d'adjudicacions i que a partir d'aquí doncs, va anar fent negocis i van anar engreixant aquests diners que tenien a l'estranger. És un interrogatori llarguíssim, perquè ha estat declarant de les 11 fins passades les 2 i només ha preguntat al fiscal i encara no hem entrat en matèria pel que fa als comptes a Andorra. Li ha preguntat per empreses, que tenia també amb la seva exparella Mercè Gironès, i és un interrogatori que avui ja acabada la sessió, continuarà demà, i escolteu com ha acabat la sessió d'avui, que ha dit Jordi Pujol a l'acabar.
Siento el tema de cuentas, mejor lo dejamos.
Sí.
¿Va a pegar una paliza?
Bueno, bien.
Això era quan
no,
el president
entès,
del tribunal...
No ho entès, una mica de context perquè sí, no ho entès.
Sí, el president del tribunal li deia si volia seguir, el fiscal ha dit jo ara començaré a preguntar pels comptes a Andorra, i Jordi Pujol Ferrusol ha dit doncs si comencem a preguntar pels comptes a Andorra, millor ho deixem aquí perquè em clavarà una pallissa al fiscal, ha dit literal, perquè és evident que l'interrogatori està molt llarg, a Jordi Pujol Ferrusol se'l veia molt cansat al final, i per tant és un tema molt dens, són moltíssims comptes a Andorra i ha preferit doncs deixar-ho per demà.
Per tant, una pallissa física en el sentit de que feia moltes hores que declarava i que ho han deixat per demà, no perquè és això, no?
Exacte, 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 que no estava preparat per afrontar un interrogatori amb tant detall, amb desenes de comptes d'Andorra i que, per tant, òbviament, en sentit figurat, de dir, deixem-ho per demà, que jo estic esgotat.
Val.
Exacte, i no em podré defensar.
Sentirem a tots els fills de Pujol o no?
Sí, 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 els sentirem tots. Comença ara el fill gran i després aniran passant un per un tots els fills, perquè tots han de ser interrogats, perquè tots estan acusats en aquesta causa. El fill gran com a suposat cervell de l'entramat i els altres doncs, haver-se beneficiat d'aquests diners que suposadament procedien de comissions il·legals. I un cop acabin tots els germans, els 7, es començarà amb els empresaris, perquè recordeu que en aquesta causa hi ha 9 empresaris també acusats que suposen desgraciadament haurien doncs, contribuït a engreixar aquesta fortuna. El que no sé, Òscar, és quin serà el calendari, perquè és veritat que aquesta setmana només hi ha sessió avui, demà i demà passat, la d'avui ja està liquidada, i ens hem quedat només a la meitat de l'interrogatori del fiscal, per tant falta que el fill gran li pregunti també l'advocacia de l'Estat, també la seva defensa i la resta d'advocats, i per tant tot apunta que la cosa va per llarg i no sé si sentirem tots els fills d'aquesta setmana o ja ens n'anirem a la setmana següent que ja ha assenyalat també judici.
Sí que ho saps, que no els sentiràs tots aquesta setmana i que algun quedarà per la setmana.
Coneixen la justícia i coneixen els tempos, gairebé posaria l'ama al foc
ja
que no.
Ja tu l'hores.
Però és veritat que no tots tenen la mateixa càrrega acusatòria que té el fill gran.
Això és veritat.
Per tant, i que veurem si tots contesten al fiscal o no. Uh-huh. És veritat que el fill gran ha decidit contestar-li, però els altres poden optar per contestar només a la seva defensa. I a part dels fills, també escoltarem a Mercè Gironès, que de fet li tocarà declarar després de Jordi Pujol i Ferrusola, i que avui hem vist una mica com Jordi Pujol i Ferrusola no l'acabava de defensar en la declaració que ha fet a preguntes del fiscal.
No sé què espereu d'aquest judici, d'aquestes... jornades de declaracions.
A veure, fins ara el que hem vist és que Jordi Pujol Ferrusol és qui concentra la gran part de totes les acusacions, com que fos la persona que lidiava fins i tot no només amb els diners d'Andorra, sinó també amb els diners dels seus propis germans, que jo crec que aquesta és una mica la clau, i algun dels germans que amb declaracions prèvies ja ha dit que no en sabia res i que li havia otorgat tot el poder al germà gran. Per tant, hem de veure si aquests negocis hi havia un ús fraudulent d'aquests diners, és a dir, si ell efectivament cobrava comissions il·legals a canvi d'aquesta obra pública o no, o si ell simplement s'enriquia per fer d'intermediari, cosa que s'ha de filar ben prim per veure si hi ha o no un delicte. Ho dic perquè, evidentment, ell és fill de Jordi Pujol Soler i, per tant, per se ja té un poder a l'hora de fer aquest tipus de negocis. El que pugui dir la seva exdona també és interessant en quan potser hi ha una estratègia de defensa molt diferent, però fins ara ell el que ha dit és res, és a dir, no a tot. Per tant, en aquest cas, jo crec que amb la seva declaració no crec que hi trobem cap novetat. Els pèrits ja han dit el que han dit, els de la defensa han defensat que aquests negocis eren legals i la fiscalia intenta fer veure que no. Jo crec que és un cas que acabarà amb moltes menys explicacions de les que busquem. Tinc aquesta sensació per les sessions prèvies que hi ha hagut al judici. I també dir que per part de la fiscalia crec que el relat tampoc ha acabat d'estar ben construït i hi ha moltes vegades que confon o empreses o lloc d'aquestes empreses, i crec que això tampoc ajuda a un relat concret d'unes acusacions, que al final, en principi, el judici hauria d'anar d'això.
Tu ho has dit i ho has explicat molt bé i és una mica això. Les acusacions són molt genèriques, molt genèriques. I pel que fa especialment a Jordi Pujol Ferrusol, i les acusacions no poden ser genèriques. I han de ser concretes i ha de ser, si realment va haver-hi una intermediació, de ser amb qui i amb qui altre, i si aquesta altra persona també sabia que hi havia un abús d'autoritat o un tràfic d'influències, etc., si n'hi havia consciència o no, si és que n'hi havia, I després, si hi ha delicte o no hi ha delicte, si el comportament, si l'actitud era delictiva o no, o si era simplement negoci. Això ha quedat molt poc concretat. Sembla ser, eh? Veurem, jo no he seguit de prop el judici, i veurem les proves, si surt, si no surt, etc. Però sí que sembla, o vaig llegir, que amb el que són els escrits d'acusació, aquesta concreció és molt feble i tota l'acusació és molt genèrica i molt de suposicions i molt d'interpretació i d'això, allò de dir, que acabes de dir, Júlia, pel fet de ser el fill de... Home, doncs no necessàriament, fa falta una actitud més enllà d'això.
Clar, jo tinc la sensació que té, és un cas, no?, que una mica s'ha anat com desfent, també segurament es va construir, no?, és com un gran trencaclosques que segurament hi han determinades parts que caldria analitzar i segurament jutjar específicament, però clar, a mi la trama aquesta d'aquest grup quasi, no?, criminal organitzat, pràcticament tens la sensació que és algo com que es va desfent. Ara bé, també és cert que una mica el que abans també apuntàveu, hem tingut la sensació amb tot aquest debat, no?, del president Pujol, de si havia d'anar a Madrid o no, que jo torno una mica a dir el tema, no? Una cosa és, val, s'exonera el president Jordi Pujol, però realment què ha passat aquí darrere? I potser hi ha temes fiscals, potser hi ha tràfic d'influències, coses, no ho sé. Jo tinc una mica la sensació que tot aquest castell que han volgut construir, no?, la fiscalia, el que digueu, no?, des d'un lloc una mica així també mal construït, amb deficiències importants amb la pròpia base, trontolla. Però també és cert que tens la sensació que hi han coses estranyes, també, no?
I que el càstig ja s'ha aconseguit.
Hi ha un tipus de càstig que ja s'ha aconseguit.
Per això hi ha condemnes, sí.
Per això dic que al final... Però no, n'hi ha hagut molts d'altres.
Molts altres. I llavors tens la sensació que s'ha hagut construir des de determinats espais amb una necessitat de tombar segurament tot allò que tenia a veure, no?, amb Jordi Pujol, el seu llegat, i segurament, també. Però sí que és cert que, bueno, que dona la sensació que tot va com trontollant, no? Llavors, ara, jo el que també torno a dir una mica és aquesta lentitud de la justícia que fa que aquest cas cada cop sigui més difícil, perquè tu et pregunten sobre cosa fa 20 i pico d'anys, no?, i a tots els detalls que són essencials a nivell judicial, no, Jordi? A saber d'on tu, no?, al final d'on ho estiraran tot plegat.
I són coses molt difícils de demostrar. Fins Clar. I tot si fos recents, fins i tot si fossin actes recents, són coses molt difícils de demostrar en termes d'actitud, que una cosa porti l'altra, que realment aquest negoci no fos simplement una administració d'un capital que tens i que el fas d'una manera, i que evidentment que coneixes persones, segurament tens accés a moltes persones, però això no vol dir que estiguis traficant amb influències, necessàriament. S'ha de demostrar. El que dic és que s'ha de demostrar, i demostrar-ho no és tan fàcil. Només això, sembla ser que els escrits d'acusació no entren aquí, i podria ser perquè la voluntat no fos tant la de castigar penalment com la de castigar políticament. Això seria perfectament possible, i fins i tot explicaria potser tal vegada perquè ha durat tants anys tot plegat, perquè el càstig s'allargués i allargués.
I és veritat que el fiscal que porta el cas l'hem vist incòmode en alguns moments d'aquestes sessions del judici, perquè el fiscal que ara hi ha a la sala va heretar aquest cas molt tard, la instrucció la va portar un altre fiscal, li va deixar ja enllestida la causa, i aquest escrit que esteu dient ara, que és tan genèric, no?, se'l va trobar fet per anar a judici, i es comenta molt aquí durant les sessions del judici, els advocats del cas diuen que mai havien vist una acusació tan genèrica com la que fa la fiscalia, i que amb l'acusació que fa és molt difícil de poder provar aquest entramat criminal que sosté la fiscalia, doncs, que hi va haver. Altra cosa pot ser delictes fiscals, etc, etc, però aquest entramat criminal, aquesta associació il·lícita, que no organització criminal, que diu la fiscalia, doncs és molt difícil de provar pel que hem vist fins ara, pel que sap el mateix fiscal, perquè ha reconegut, doncs, que hi ha coses que en instrucció, doncs, potser no van acabar de rematar-se prou bé per ara poder-les defensar a judici, i després veurem si els fills de Jordi Pujol entren a parlar-ne o no en els interrogatoris, però ells sempre han defensat que són víctimes del que s'anomenava les clavegueres de l'Estat, d'aquella operació Catalunya, no?, de la policia patriòtica i del govern del PP per buscar draps bruts de líders independentistes, entre ells de la família
Pujol.
Doncs veure que et surt de tot plegat. 29 anys de presó és la petició que fa el fiscal Fernando Bermejo. Demana 29 anys pel fill gran de Jordi Pujol. Veurem si queda aprovat o no en aquest judici, com van evolucionar les diferents declaracions, però ja ens hem d'acostumar que, per exemple, avui hem sentit a Soraya Sáenz de Santa Maria dient que ella no en sabia res.
Tampoc se'n recordava de res.
I que no recordava res i que no me consta. I escolta, no s'accepta i passa en pàgina. Vull dir que igual també passa el mateix.
Ara tenim el president Pujol exonerat i, per tant, des del punt de vista civil, jurídic, és una persona innocent. Si el judici acaba amb que tota la família ho és, jo penso que s'haurà de demanar disculpes a molta gent.
Doncs veurem. Tot just acaba de començar, veurem com acaba tot plegat. Paula, gràcies i ànims, que encara et queden dies.
Una abraçada.
A tu i a la Maria Núria Rebella, que també la tenim seguint aquest judici. Queda una mica més d'un minut per arribar a 3:15. Fem una pausa i de seguida saltem l'Atlàntic i ens anem als Estats Units. Tercer intent d'assassinat, hauríem de dir presumpte intent d'assassinat, al president Donald Trump. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Què bo?
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Som 3K.
Catalunya migdia.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Catalunya migdia.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat d'aquest judici, la família Pujol, que ha començat avui a Madrid, però el cap de setmana ens ha deixat el que passa per ser el tercer intent d'assassinar Donald Trump. Aquesta vegada ha estat a la gala amb els corresponsals que cobreixen la informació sobre la Casa Blanca i no hi ha hagut ferits. Com sol passar amb aquesta mena d'incidents, i més des que són retransmesos en directe, la desinformació i les teories conspiratives apareixen per tot arreu. Per això truquem al responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar. Carlos, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A veure, primer de tot, una mica allò de qui va matar Kennedy. A veure, va ser un atac de falsa bandera, un atac preparat per afavorir Donald Trump, perquè hi ha qui diu això, ara que la seva popularitat està més aviat baixa, hi ha qui diu això, s'ho han inventat, ells mateixos per fer pujar la seva popularitat.
Clar, això és d'aquelles coses que causalitat no implica... correlació no implica causalitat, és a dir, que una cosa vagi darrere l'altra no vol dir que una provoqui l'altra, no? En aquest cas, clar, és el que deies, qui va matar Kennedy, i quan hi ha un clam d'aquest tamany, és a dir, d'aquesta mesura, de l'administració americana s'ha autoinfligit això per guanyar popularitat del president, doncs si algú diu això, ha de portar proves igual de grans, no? Perquè si no, al final és un clam que el podria fer qualsevol. I en aquest cas, no hi ha cap mena de prova que sostingui això de moment. Hi ha un detingut, unes armes, un mòbil, sembla, una història que havia arribat a Califòrnia aquesta persona, deixat un manifest, tenia un pla de darrere, i a banda també hi ha un altre fet, que és que està viu, no? I el sentit comú diria que si tu planeges una cosa d'aquestes, doncs el principal testimoni ja aprofites per treure'l del mig, no? I en aquest cas, la persona, en teoria, acusada de tot plegat, el sospitós, està sota custòdia i ha de declarar davant de la justícia. Per tant, aquest, sense poder aportar cap prova per dir que és un atac de falsa bandera, doncs diríem que això, que no ho podem afirmar de cap manera, no?
Clar, hi ha moltes coses estranyes en aquestes imatges que hem vist. Per exemple, hi ha algú que s'apropa a la taula on està Donald Trump, juntament amb Melania Trump, la seva dona, la primera dama, per tant, i li ensenya un paperet en què sembla que li diu alguna cosa i Donald Trump sembla que se'l llegeixi. Qui és aquesta persona que li porta aquest paperet just quan estan en aquest incident de màxima seguretat?
Sí, perquè a més el timing és perfecte. Aquesta persona li està ensenyant el paperet a Trump, l'arrenca d'una llibreta, li ensenya a Melania, Melania fa com un gest amb la cara d'al·lucinar una mica, i queda tot molt encaixat, perquè en aquell moment justament és quan tothom sembla que comença a moure's a la sala perquè passa el tiroteig, no? Doncs aquesta persona que li està ensenyant el paperet no és ningú de seguretat, no és ningú de la gabinet, no és ningú del servei secret, és bàsicament un mentalista, que es diu Oz Perlman, és una mena de, no diria mago pop, més aviat, no sé, no em ve el cap ara un mentalista, sí. Però vaja, és un d'aquests que fa trucs, que diu, pensa't un número i jo el descobriré. Doncs és aquesta persona que va quedar tercer al Got Talent de 2015 i que era l'encarregat d'amenitzar la vetllada a tots els famosos polítics periodistes que estaven en aquesta celebració. Per tant, misteri zero, li havia fet un truc a Melania, que l'havia deixat, doncs, esma perduda, i en aquell moment, doncs, passa justament l'altre, que també els deixa tots una mica més parats.
Tot plegat.
És
una broma.
Mentalista, ara.
Que dius també que mentalista, no?
No, tot plegat. Perquè, clar,
havia vist venir.
Després hi ha tota una sèrie. Molt bé, gràcies. Cap de verificació, molt bé. Endavant, eh? Hi havia un mentalista, i havia endevinat que hi hauria un... Molt bé, molt bé. Escolta'm, clar, i després també aquestes casualitats, si vols, no? Per exemple, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, va dir unes hores abans de que passés això que aquesta nit es dispararan alguns trets.
Clar, la cosa és que aquesta declaració, si la veus escrita, clar, et porta a pensar, escolta, què passa aquí, no? I, evidentment, s'ha fet servir per dir, doncs ja ho tenien clar, estava passant, bla, 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 no? El que passa és que quan sents el tall de veu, quan sents el fragment del que és una entrevista a la Fox, just abans de començar la gala, comences a entendre-ho tot i després posarem una mica més de context perquè s'entengui. Sentim el tall, ara.
To rumble, is he not?
He is ready to rumble.
Tot a punt per la gresca.
Tot a punt, i et vull dir que hi haurà un discurs clàssic, Donald Trump. Serà divertit, entretingut, es dispararan alguns trets aquesta nit a la sala, així que tothom hauria d'estar atent.
I'm looking forward to hearing it.
Clar, aquesta és la secretària de premsa de la Casa Blanca, ja veieu que el to és distès, i llavors aquí doncs falta el que queda del context, no? Que és que aquesta mena de sopars, el sopar de corresponsals, es fan principi cada any amb la premsa, etcètera, etcètera. Llavors els presidents el que fan és un discurs en el que se'n foten de la premsa, irònicament van tirant darts a un periodista que els ha dit una cosa a l'altra. Això Obama ho feia amb molta gràcia. Trump ha evitat aquests sopars. Aquest era el primer any que hi anava, els altres no hi havia volgut anar. De tots he sabut la relació que té amb la premsa. I, de fet, té allà un discurs guardat que en principi s'està dient que igual es pot fer aquesta gala al cap d'aquí en els pròxims 30 dies i que, per tant, Donald Trump acabaria fent aquest discurs. Ja veurem com ho fa per ser elegant i per fotre una mica d'ironia i de cunyeda al to que té agra ell amb la premsa. Però al cap i a la fi, la secretària de premsa de la Casa Blanca va dir que es dispararien alguns trets. Evidentment, doncs era tot figurat i tot en aquest context.
Se'n van disparar.
Sí.
I després, ja per acabar-ho de dur, per aquells que encara busquin més teories de la conspiració, hi ha una crònica en directe que està fent la cadena de televisió Fox, que es talla, i llavors la teoria conspirativa diu es talla just en el moment en què la periodista estava a punt de passar-se de la ratlla i anunciar que hi hauria un atac de falsa bandera.
Sí, bé, és després, no?, que la periodista està explicant el que ha passat, com ha anat tot plegat, i entra en directe i passa això que sentim.
I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Leavitt.
Em va dir que veia la meva feina, que la feia molt bé i que havia d'anar amb compte. Es va posar molt seriós quan em deia això. Va mirar al voltant i va dir, hi ha alguns.
And he kind of looked around the room and he said, you know, there are some...
I la crònica està allà aquí. El que està dient aquesta periodista és... Jo estava assegut al costat del marit de la secretària de premsa, de la que sentíem abans. Mm-hmm. I ella em va dir, he vist la teva feina, però has d'anar amb compte perquè tot plegat, no? You need to be stay safe. Clar, i llavors està allà la crònica. El que passa és que ella mateixa, que és una periodista de la Fox, ha explicat doncs, que el que l'estava advertint aquesta persona doncs, era doncs, que la situació política dels Estats Units era complicada, que la seva feina la podia posar doncs, en el punt de mira i no estava dient res, no estava donant cap detall del que havia passat. El que passa és que ja sabem que amb molt poquet ja n'hi ha suficient perquè milers d'usuaris doncs, estirin el fil de per aquí i per allà. De fet, hi ha teories molt més esbojarrades, però que ja entrem en el terreny de la gent que crea contingut per tenir engagement, que diem, especialment a Twitter, però a totes les xarxes socials, i com més boig i més ràpid pengis la teva teoria de la conspiració i comencis a lligar punts, encara que sigui de manera pràcticament arbitrària, doncs també tindràs més repercussió, tindràs més retuits i després podràs monetitzar aquest tema, que és el que pretén segurament molta gent.
Al final, abans ho dèiem, és un punt surrealista que hi ha un intent d'assassinat a un president dels Estats Units i estiguem aquí debatent si és veritat, si és mentida, si són inventats, si no són inventats, quines pistes hi ha, i gairebé ens costa creure'ns-ho.
Totalment. Bueno, de fet, jo crec que Donald Trump és un dels instigadors de que estiguem visquent en aquest context en el que ja no sabem què és veritat i què és mentida, no? Aquest context de la desinformació, aquestes fake news, i que davant d'una situació de magnicidi ens plantegem de dir és veritat, no és veritat, tot el que... I no sé què ha sigut... alguns apunten també que hi ha hagut una greu falta de professionalitat dels serveis secrets, perquè també era com molt estrany...
Però algunes imatges que s'han vist...
imatges estranyes dels serveis secrets.
El nostre coneixement dels serveis secrets és el partit de les pel·lícules, que tot està com guionitzat, no? Però sí que alguna cosa que dius, a veure, un moment...
Sí, no, i a part que també és estrany que aquell senyor estigués allotjat en aquell hotel. Avui hi havia una persona amb qui parlava que és expert en l'àmbit de la seguretat i m'explicava, normalment són llops solitaris i quan tu vas en un hotel d'aquestes característiques, revises, no?, una mica l'hotel, si veus que hi ha gent que està sola, doncs són els que primer vas a mirar què hi ha al darrere. Però més enllà d'això, a mi el que també em preocupa és que això està reforçant la figura de Donald Trump, que això també el que dèieu no és val a dir, i ell com ho utilitza, perquè tot aquest efecte màrtir també, que ell això és com allò, dona'm l'ingredient de l'efecte màrtir, ostres, pobre, no?, el pobre president que l'ha intentat assassinar, amb un polsim de narcisisme que el té absolutament despassadíssim, i a més amb aquesta lògica narrativa que utilitza el perill, no?, també com una forma de validació personal, o sigui, m'està passant tot això, m'estan intentant assassinar perquè estic fent bé les coses, no? I aquesta narrativa tan populista és molt preocupant perquè al final també tens la sensació que d'alguna manera algo que és molt greu ho està utilitzant com un element, com una font de força, no? I jo crec que al final aquest personalisme extrem, perquè a més també ho deien, no? Melania Trump s'amaga sota la taula, ella es queda així com d'empeu, com vulguem dir, segueixo aquí d'empeu, vull dir, tot plegat és molt estrany, no? I al final a mi el que em preocupa bastant és com això, no? Aquesta sensació de que al final totes aquestes conductes tan extremes fan que ell es senti validat. I al final és com alimentar el propi foc. Anar dient, mira, és que quantes més temptatives d'assassinat tingui, vol dir que millor ho estic fent. I al final s'està construint també una narrativa del conflicte validat que és molt perillosa, no?
Jo crec que en qualsevol altre president, m'atreviria a dir, hi hauria dimissions per una falta de seguretat. És a dir, al final, a mi, és cert que mai he estat en un dispositiu com el de Trump, però sí, per exemple, en Pedro Sánchez. I això... els periodistes passem uns controls 2 hores abans, a tota la seguretat de l'entorn, hi ha fins i tot més d'un filtre, no es va a un hotel si l'hotel no està tot escorcollat, les persones identificades, revisades, em costa molt de creure que això en aquest cas no es fes, i que una persona corrent pogués pràcticament accedir a aquesta sala. Si fos així i ell no fos un narcisista, el que hauria d'estar fent és fent dimitir el seu servei de seguretat, perquè estem parlant d'una persona bàsicament molt, 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 molt important, si no de les més importants del món. Per tant, aquesta és la part que a mi no em quadra de la seva actitud. És a dir, és cert que ell ho vol exhibir com un trofeu, no? Com deies, de dir, a mi el perill em beneficia, però alhora crec que també exhibeix certa debilitat. Com pot ser que el president dels Estats Units estigui tan poc protegit?
Estic d'acord amb les dues i l'anterior vegada que va tenir una tentativa d'atemptat no hi haver-hi cap dubte amb aquella tentativa que va haver-hi des d'un terrat, en aquell míting, no haver-hi dubte, potser és perquè perquè tot va ser una mica
ara,
més...
Ara hi ha alguns, fins i tot, de l'extrema dreta i del moviment pro-Trump que comencen a dir que si no s'ho havien inventat també.
També.
Sí. Però, clar, ja sabem que tot això s'ha d'agafar i posar-ho...
És que el problema és tot el que ha passat després i que, és a dir, dues temptatives d'atemptat és allò que... Ho sento, la gent comença a dir...
Ell té tres, eh? Ell és el rècord. Sí.
És a dir, ja és una cosa que no és freqüent la història i per molts odis que despertis, la sospita la crees d'entrada per la quantitat de temptatives. I aquesta en concret, si té tantes falles de seguretat i sobretot amb allò de l'allotjament, no? Que dius, com és possible, això no acostuma a passar mai, doncs evidentment aixeques tota la rumorologia esperable. Vull pensar que els mecanismes d'investigació interns, que ara deia la Júlia, de veure qui ha fallat i per què i quin és el relat exacte dels esdeveniments, això s'haurà d'aclarir sí o sí, i per tant jo no defenso, més aviat tendeixo a excloure la teoria de la conspiració, més aviat l'excloria. Ara, que està començant a passar una cosa molt estranya als Estats Units amb el president Trump, és molt evident, i qualsevol tesi pot ser vàlida quan tot és tan surrealista.
Però no sé al final si totes aquelles institucions que van haver-hi al capdavant de l'FBI, de la CIA, o sigui, que realment han anat canviant persones, professionals, espero que no hi hagi, que sigui un tema de programa de competència professional, de que al final s'ha anat envoltant d'una sèrie de persones que potser no estan prou capacitats per portar el servei de seguretat, no ho sé.
Una altra cosa que he de dir és que enyoro molt Barack Obama.
Així en general.
Amb aquests sopars. A més,
a mi m'ha semblat, de tot plegat, em quedo amb el xoc del Barack, perquè, escolta'm, si qui estava allà animant la gala era un mentalista i no va saber veure que hi hauria un intent d'assassinat, és que tot plegat era molt...
Potser la cap de comunicació era l'autèntica mentalista.
Es van canviar el rol.
Bé, en tot cas, sí que no
ens agrada. Un humorista fantàstic en aquestes gales. Era molt bo, molt bo.
Escolta'm, ens agrada molt tot això de les teories de la conspiració. Baraibar, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Ho deixem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
15 segons i seran les 4. 15 segons i saludarem amb el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o sentirem els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns, no, dimarts, a partir de les 2. Dilluns és avui. Adeu.